A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, un dilluns com avui, quan passen 37 minuts de les 9 del matí, que nosaltres ens volíem fixar també en la plana política que està gestionant tota aquesta crisi sanitària. I com sempre ho fem, habitualment cada dilluns en aquesta casa, amb el nostre politòleg de capçalera, professor de Ciències Polítiques, professor Xavier Torrents. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres de nou.
Bon dia, Joan.
Déu-n'hi-do, i ho pregunto perquè ara mateix en parlàvem pel que fa al dret laboral amb un especialista sobre dret laboral. S'està governant a cop de reial decret?
A veure, s'està governant, podríem dir, de forma reactiva. Això, tècnicament, en diem fer política reactiva, que és que reacciones quan el problema ha aparegut, en comptes d'una política proactiva, que diguem-ne, el que fas és actuar abans que aparegui el problema. És veritat que el coronavirus no s'esperava ningú, però fins a un moment, tots sabem, doncs, hi ha governs que podien haver actuat amb més antelació i no van utilitzar aquesta anticipació. No? Això per un cantó. Per altra banda, de fet, podríem utilitzar els termes mèdics, és a dir, política reactiva seria en la vacuna de la grip quan tu ja intentes curar, no? Quan el mal ja està fet, ja aparegut la grip, intentes curar. Uh-huh. En el cas de la política proactiva és el que en diem el preventiu, no? La vacuna aquella que tothom es posa, que almenys la gent que ho necessita, doncs a la tardor, no? Que, per cert, el coronavirus potser disminuiran les properes setmanes, fins a cert punt, potser per les temperatures, però ja ens podem esperar una tardor calenta i, per tant, aquí sí que podem dir que hauria d'haver una política proactiva. Hem arribat per ara i això, com ara deia Joan, doncs s'utilitza molt el Reial Decret i bé, és la situació, a més, en el marc de l'estat d'alarma, que ja veurem si dura.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Més coses, per exemple, no sé si tot plegat com a expert en ciència política està donant lloc a l'oportunisme polític.
Sí, l'oportunisme polític s'ha vist durant totes aquestes setmanes, ara comencem la vuitena setmana ja de l'estat d'alarma i de la situació, diguem-ne, agreujada de la malaltia Covid-19, i l'oportunisme polític l'hem vist per totes parts. O sigui, no se'n salva cap dels partits polítics, ni catalans ni espanyols. I a mi això és de les coses o de les conclusions que en la reflexió enclaustrat i confinat de casa meva he estret. Això em fa ser pessimista, no ho era, fa dos mesos enrere. Però una cosa que em fa ser una mica pessimista és que els polítics no han canviat. I, malauradament, tampoc a part dels ciutadans. És a dir, l'oportunisme polític es produeix entre els polítics i els propis governs. El govern central no ha sabut comunicar de cap de les maneres. I, per exemple, sempre les conferències que fa amb els presidents autonòmics el diumenge no es diu res que no hagi dit el dissabte a la nit o el dissabte al vespre. Per tant, no hi ha, de fet, una decisió, diguem-ne, parlada i coordinada, sinó els hi diu coses que ja els ciutadans sabem, però també passa amb els governs autonòmics, i més igual si parlem del govern de la Comunitat de Madrid, que com els madrilenys, per exemple, han de mantenir la distància social d'un metre i mig o dos metres, quan la seva presidenta, Ayuso, es va fer una fotografia que tots tenim ara a la retina, amb un mil·límetre de distància entre la gent. Com han de fer, diguem-ne, cas en la seva conducta cívica? Però també, en el cas de Catalunya, vull dir, com hem de fer cas, i més igual aquí si parlem del govern o de l'oposició de Catalunya, quan aquí encara s'estan esperant aquests famosos tests, que per cert, que aquesta setmana serà una de les notícies informatives més fortes, és el que faran els Mossos d'Esquadra. Com pot ser que els Mossos d'Esquadra, per exemple, hores d'ara no tinguin tot el material necessari, i no parlem de material armamentístic, per exercir les seves funcions, sinó material sanitari, que és una cosa prèvia, humana, de dignitat humana. Doncs, totes aquestes qüestions que han anat passant i que les hem patit per part de tots els governs, governi qui governi, ha fet que els polítics dediquin un cop més, o sigui, en una situació de crisi d'emergència sanitària, a fer oportunisme polític i una cosa encara pitjor, si em permet, Joan. L'oportunisme polític l'han posat en safata per fer una cosa que és pitjor i molt pitjor i que veiem dia rere dia, que és la polarització política. És a dir, vivim en una societat molt polaritzada i en un moment en què la gent hem de pensar en les vides humanes, hem de pensar en els nostres avis i les nostres àvies, hem de pensar en el neguit dels nens i les nenes que, per exemple, volien sortir al carrer i estaven ja molt angoixats a casa. En el moment que hem de pensar en les vides humanes, els polítics perden el temps en polaritzar de forma partidista tot el que seria doncs, el món polític i es tiren, per dir-ho de forma col·loquial, els trastos pel cap i, per tant, ens estan dient que no han après absolutament res. Absolutament res. En aquesta situació hauríem d'estar sabent dissenyar polítiques públiques, dissenyar una política de salut pública adient. I en comptes d'això, fan polarització. La ciutat no necessita polarització, necessita diàleg de forma, podríem dir, amb polítics que siguin estadistes. Mm. I els polítics estadistes els hauríem d'haver vist en tots els partits, els que governen i els que estan a l'oposició. I malauradament, la situació d'aquesta pandèmia del coronavirus ens està mostrant que els polítics el que estan fent és una altra cosa. Estan culpant els altres i pensant que ells ho estan fent bé. I tots estan polaritzant socialment una societat en la qual això fa, i trigarem anys veient les conseqüències, fa molt de mal. A mi és de les coses que més em preocupen, aquesta polarització política que fa que la gent això acabi radicalitzant-se i fa que els polítics perdin el temps en discussions dissentines en comptes de donar un suport ferm amb un bon disseny de polítiques públiques en els sanitaris, sobretot, però després també amb altres personals. Un exemple, si hi ha la veu o no, encara no ho sabem, fins aquest dimecres encara ha estat d'alarma, o l'altra situació és si la unitat administrativa ha de ser la província o la regió sanitària o la comarca sanitària o el que ha de ser. No? Aquestes discussions no haurien d'existir. El que s'haurien de fer és atendre a la realitat de cada zona i seguint, sobretot, criteris mèdics, però no, diguem-ne, fent una polarització partidista que, insisteixo, em preocupa molt, perquè això el que fa és encara posar més pressió psicològica en cadascú dels ciutadans i els ciutadans i les famílies. El que necessitem és serenor, serenor davant la incertesa del que patim i del que vindrà.
Ara en parlarem de la difícil qüestió d'aquest estat d'alarma que encara a dia d'avui no sabem si podrà tirar endavant o no i li preguntarem al professor per la seva opinió. Però abans, m'esmentava el cas d'Ayuso, per exemple. Esclar, jo com a simple espectador del que passa, i segur que moltíssima gent s'ho ha preguntat, i deixi'm remarcar això, aquest exemple... Com bé deia el professor, es pot posar en tots i cadascun dels polítics ara mateix en una situació de crisi com aquesta i de difícil gestió. Però sí que l'altre dia, ostres, jo em trobava amb la sorpresa, diguem-ho així, de que tant Ayuso o Almeida, per exemple, se'ls ha criticat moltíssim, moltíssim, per la seva gestió davant la capital com és Madrid i davant de la comunitat de Madrid, davant de certs actes o certs gestos que han pogut fer més que de la seva gestió també, i surt una enquesta que tornarien a guanyar. Que tornarien a guanyar. Quina explicació política té notícies com aquestes?
A veure, ja està passant una cosa, però no aquí, arreu del món, i és igual si governa un partit o altre, una divisió o una altra, arreu del món està sortint una, podríem dir, com una norma de cultura política que després la matitzarem amb excepcions, però hi ha una pauta de dir s'està donant suport al partit que està governant, no? Uh-huh. I, per tant, que si es fessin eleccions demà mateix, guanyaria en cadascun dels jocs el partit que està governant, fos el que fos. Val? Això, el que ens està indicant és una altra cosa, que no té res a veure d'entrada amb el vot. part de la gent, i no estic dient tota, però part de la gent el que està fent és dir sí, crec en el partit que està governant, perquè té a veure amb això que estava comentant, de fet, de forma indirecta fa una estona. La gent necessita creure que els seus polítics, qui governi en cada lloc, és a dir, diríem el Junts per Catalunya i Esquerra Republicana a Catalunya, el Partit Popular a Madrid, el Partit Socialista i Podem al govern espanyol. És a dir, la gent necessita, i fixeu-vos que hi ha ideologies polítiques diferents, i podem afegir el Partit Nacionalista Basc a Euskadi, diguem, però necessita que els qui els estan governant creure que ho estan fent el millor que poden. Perquè si a sobre que tenen la por de que el coronavirus li pugui afectar algú de la seva família, per exemple, l'avi o l'àvia, tenir la confiança en el partit que està governant és com dir que tens confiança en que tots ens en sortirem bé malgrat la que estem passant. Això és el que està explicant això, diguem-ne, que a Madrid, doncs, a Ayuso, a la Comunitat de Madrid, o a Almeida, a la Ciutat de Madrid, puguin tenir aquest suport. Però passa el mateix en el cas del govern central, Pedro Sánchez guanyaria, millor, però, compte, no està indicant el que passaria de debò en unes eleccions. Està indicant això altre, que és la necessitat que té molta part de la població de confiar que els seus polítics estan fent dins del que cap el millor possible. I tres quarts de mateix, encara que ens sembli inversemblant, li passa a Donald Trump als Estats Units. Una altra cosa és que Donald Trump ja veurem què li passarà a l'octubre d'enguany, quan hi hagi eleccions de debò, o ja veurem què passarà doncs, a Catalunya el dia que hi hagi eleccions de debò, que probablement ja serà a la tardor. Val? Per tant, separem-ho. O sigui, les enquestes les hem de fer amb pinces en relació a què passaria de debò amb resultats de partits.
Ens queden dues qüestions encara que li volia plantejar i pocs minuts, així que anem a la primera. Ja ens ho anunciava vostè, aquest estat d'alarma, que encara no sabem si s'aprovarà o no aquesta setmana, i que Pedro Sánchez ha tornat a posar sobre la taula.
Sí, doncs a veure, com s'hauria de fer bé si tinguéssim uns altres polítics? És a dir, si tinguéssim, per exemple, polítics com els d'Alemanya, si tinguéssim els polítics de Canadà o tinguéssim els polítics de Suècia. Si a Catalunya i a Espanya tinguéssim els polítics suecs, alemanys o canadencs, el que haurien fet és el següent. En primer lloc, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hauria assegut doncs, amb el líder del partit de l'oposició, Casado, per un cantó. En una altra reunió s'hauria assegut, per exemple, amb els presidents de les comunitats autònomes, però no per fer la videoconferència per comunicar les coses, no, per parlar i negociar. Fins i tot hauria fet reunions un per un. I probablement no ell, Pedro Sánchez, sinó ho hagués fet, per exemple, doncs, als càrrecs públics, per exemple, del Ministeri de Sanitat, amb els consellers i conselleres de Sanitat. I això, en el món, si nosaltres a Catalunya i Espanya fóssim com Suècia, Alemanya o Canadà. No? I tots hauríem convingut una cosa, i ens ha tret raó el govern espanyol. Sí convé ampliar, eixamplar l'estat d'alarma. Sí convé. És a dir, moltes de les coses que ara s'han de fer en aquestes fases tindran problemes jurídics o inclús laborals, diguem-ne, si no s'allarga l'estat d'alarma. Per tant, què s'ha de fer? Sí. Però el que passa és que no ha fet aquestes reunions d'aquesta manera, diguem-ne, coordinada. Perquè una cosa és que l'estat d'alarma otorgui als poders jurídics, diguem-ne, per agafar el timó, i l'altre és que amb aquest agafar el timó, diguem-ne, vagi a soles i a palpentes al govern espanyol. I el que haguéssim, que tindríem aquí amb els governants catalans, per exemple, o els governants bascos, si fessin el mateix que fan Quebec al Canadà o que fan altres governants en altres països, és no utilitzar el ara et voto, no l'estat d'alarma, per aconseguir poder. No, s'haguessin entès i, òbviament, no hagués aparegut, diguem-ne, aquesta espira i arronsa per aconseguir que les regions sanitàries, les regions sanitàries catalanes siguin la unitat administrativa. És que ho han de fer, com a país d'altres han de ser les comarques de salut que tenen allà. És a dir, clar que ho han de fer, però això s'hauria de fer de forma sense polarització política, sense partidisme, simplement de forma raonable, allò de parlant la gent s'entén, no? I això és el que no hem vist perquè tenim uns polítics a un i altre cantó que estan utilitzant el partidisme en una situació d'emergència sanitària. I és una cosa que de les reflexions més importants que hauríem de fer. És a dir, potser tenim els polítics que ens mereixem i els polítics que ens mereixem, malauradament, no donen la talla en relació a el que veiem amb els polítics suecs, alemanys o canadencs o neozelandesos, per posar exemples de polítics que ho estan fent bé. Aquí és una esquira ronça pensant que cadascú d'ells té la raó. I jo ho sento molt, he arribat a un punt que no s'hi dona la raó. Entre altres coses, per exemple, i permeti'm ara l'anècdota, jo suspendria els meus alumnes de ciència política si algú me digués utilitzés el concepte de cogovernança, que és el concepte que ara tothom s'omple la boca. Caram, la paraula governança ja inclou aquest co. És a dir, la governança vol dir que tu no pots governar sol imposant. No pots governar sol ni des de Catalunya, ni des d'Espanya, ni des de l'Ajuntament de Barcelona. Tu ja has de governar tenint en compte tothom que actua, en aquest cas, en aquella política de salut pública. Per tant, alerta per als que diguin les paraules i els mots, la paraula governança és el que s'hauria d'estar aplicant, i la cogovernança és un invent que demostra que els polítics ni tan sols potser aprovarien primera ciència política.
I per últim, li demano que m'opinis sobre aquesta qüestió, però en molt pocs minuts perquè se'ns acaba el temps, però és que la fiscal del Tribunal Suprem, Consuelo Madrigal, una de les que van intervenir per posar en antecedents en el judici contra els líders independentistes, ha llançat avui un dur atac a la gestió de la crisi del coronavirus que està fent el govern de Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'imposar un estat d'excepció encobert. I estem parlant d'una fiscal del Tribunal Suprem,
Sí, a veure, hem de tenir en compte que hi ha un gran debat entre els juristes, i jo consti que, bueno, soc professor de ciència política a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, però no soc jurista, tot i que tingui coneixements de dret. Hi ha un gran debat fort, i va de debò aquest debat, sobre que l'estat d'alarma, de fet, no pot limitar drets fonamentals, que estan reflectits com a tals drets fonamentals a la Constitució. Això només ho pot fer l'estat d'excepció. Per això, aquest debat, que jo no li donaré resposta, diguem-ne, si és blanc o negre, aquest debat hi ha una part de justícia que diu no, això només es podria fer en un estat d'excepció, no es pot fer en un estat d'alarma. El problema és que l'estat d'excepció s'aplica per qüestions d'ordre públic. I, clar, ara no hi ha, d'entrada, en un sentit estricte d'aquest ordre públic, no hi ha ara un problema d'ordre públic. Hi ha un problema d'una qüestió sanitària, d'un coronavirus, i però el coronavirus no ha causat desordres públics, per entendre'ns. Per tant, havíem d'aplicar l'estat d'alarma perquè no era un problema O sigui, era un problema de sanitari, però no de desordre públic, per tant, havíem de posar l'estat d'alarma, però l'estat d'alarma no permet limitar o restringir drets fonamentals. I, clar, hi ha un dret fonamental que ens estan limitant, o almenys els ciutadans hem acceptat que ens el limitin, que és, per exemple, el dret a la mobilitat, la llibertat de moviments. Per això, de fet, hi ha un debat dins del propi Tribunal Constitucional, dels seus magistrats, de si aquí el dret a la salut ha de primar respecte al dret a la mobilitat i fins a quin punt. Això vam veure, per exemple, el divendres passat, 1 de maig, que va haver llocs on es van poder fer mini manifestacions de líders sindicals reivindicant l'1 de maig, però van fent cotxes o amb distància, sí, i en altres llocs no es va permetre. Sí, per tant, és una qüestió oberta, l'hauran de resoldre, de fet, els magistrats del Tribunal Constitucional tard o d'hora, i perquè acabarà arribant al Tribunal Constitucional tot plegat, i té a veure amb això. Val? Estat d'alarma no pot restringir drets fonamentals, estat d'excepció sí, però el problema és que estat d'excepció ha de ser un problema de desordre públic, i estat d'alarma no és, diguem-ne, un tema de desordre públic, sinó en aquest cas davant una situació d'emergència, que podria ser una catàstrofe natural, o com en aquest cas una emergència sanitària. Això són els termes del debat que ara vostè em plantejava.
Professor Xavier Torrents, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un matí més.
Gràcies, i bon dia, i bona 8a setmana de confinament.
Sí, senyor, que vagi molt bé, una abraçada.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mentre mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a l'investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
3 minuts i ja arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però què podem fer des de casa uns dies com aquests? Ens ho explica Berta Sacanell.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim avui des de Ràdio Estel. Us proposem els diàlegs organitzats per la Pastoral Blanquerna. Avui dilluns a les 5 de la tarda, Jordi Riera ens parlarà sobre reptes i oportunitats del confinament a nivell educatiu. No et perdis aquests diàlegs que ofereixen assessorament gratuït. Entra al web blanquerna.edu i a l'apartat de notícies podràs accedir a l'enllaç per assistir als diàlegs. I per aquest dilluns també us proposem una iniciativa solidària molt interessant. Arran del confinament, molts bars i restaurants han hagut de tancar temporalment. Per aquest motiu us proposem la plataforma adoptaunbar.com. La iniciativa us convida a fer consumicions per avançat en el vostre bar preferit. Entreu a la plataforma, trieu el bar i consumiu. Rebreu per mail un val amb la compra que podreu fer efectiva quan la situació ho permeti. Però si el que prefereixes és anar de restaurant, pots entrar a salvemosnuestrosrestaurantes.com. El funcionament és el mateix. Paga ara, reserva el teu àpat i consumeix quan puguis sortir de casa. I també et portem més propostes culturals. Per exemple, et proposem que avui dilluns visitis virtualment l'exposició del pintor català Modest Urgell. Estarà disponible fins al 24 de maig al Museu d'Art de Girona. Entra al web museuart.com i fes un recorregut virtual per aquesta exposició del pintor català. I també més coses. Vols veure teatre? Et recomanem L'art de la comèdia d'Eduardo de Filippo de la temporada 2014-2015, dirigida i protagonitzada per Lluís Omar i Joan Carreras i acompanyat d'un repartiment de luxe. No et perdis aquesta obra del Teatre Nacional de Catalunya. Busca el teu cercador, L'art de la comèdia, i trobaràs l'obra sencera per gaudir-la quan vulguis.
Gràcies, Berta. Nosaltres ho deixem aquí, pendents a les 10 de Mercè Raga, que ens porta l'actualitat més destacada. I atenció avui a Sergi Mas. Jo de vosaltres no me'l perdria. Amb Jordi Évole. Tet a tet. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. Fins demà, que vagi molt bé.